molt bon dia a tothom. Bon diumenge d'aquest 5 de maig, dia de la mare. Felicitats, mames.
I vigília del meu sant aniversari.
Aquest any no ho has dit tant, eh?
Ja, perquè no m'ha caigut. L'any passat em va caure en dissabte, però aquest any m'ha caigut en dilluns.
Ja, però vas estar com 3 mesos dient...
Bueno, perquè deia l'últim dissabte del mes de gener, en 20 i no sé quants.
És que ara, digue-ho.
He dit no sé quants,
digue-ho
perquè m'agafa com una bola negra dintre.
Digue-ho.
Saps el magasero? Se'm posa aquí el cervell i no acabo de tenir clar. No sé. Ja t'ho explicaré la setmana que ve.
27 anys i fent referències al Super 3.
Evidentment.
A veure si em pots activar això una altra cosa.
Sí, no, cap problema. D'acord.
Ja ho tinc. Bueno, doncs això, avui facilitem a les mames, a la Roser, que és la teva, i la Rosa, que és la meva.
També t'hi pebrots, que estiguin Rosa i Roser, també t'ho diré, això.
Imagina't que nosaltres ens haguéssim dit...
Girasol i girasola. Ah, no. Quin és la planta?
No, Carla i Carlota.
Ai, Carla i Carlota. Jo vull ser Carla, eh? A mi el nom de Carlota.
A mi m'agrada més Carlota que Carla.
Carlota és una Carla enfadada.
Sí.
És que Carlota, tu pensa-ho, o sigui, van agafar Carla i van fer-ho a l'engròs. I ho podrien haver fet amb Clara i seria Clarota. I igualment et semblaria maco. A mi personalment no m'agrada. T'imagina't, Judit, Juditota. És que pensa-ho. És que és el mateix, Carlota. Passa que ho has banalitzat.
Ai, Carlotes, no sentiu ofeses.
No, un saludo a totes les Carlotes.
Bueno, doncs a partir d'ara, panelles cap de setmana amb la Carla Jansà i la Carlota Soler.
No queda malament, eh?
No. Bon dia, com estàs?
Jo qui era, la Carlota? La Carla. Jo bé, gràcies.
I el control tècnic?
El Carles. El Carles Amat, el control tècnic.
Va, posem-nos sèries. Això és un altre programa que ja no es fa aquí a la casa. Avui, aquest diumenge, tot i ser dia de la mare, dia festiu, el programa seguirà amb la seva normalitat. I començarem amb la visita de la Mercè Casas, que ens posarà al dia de tota la informació que necessitem saber a Salsa Rosa. Tot seguit, el Quim Mercè, a Quim Descobriment, ens portarà recomanacions de músiques, de grups que descobrirem. Ens cuidarem una miqueta amb l'Albert Pi i, per últim, ens queixarem d'alguna cosa amb el Nil Coral i el Marc Martí. Feta la presentació de tot el que passarà, ja podem seguir desvariegant.
És que ara que has dit el Quim... Bueno, ara que has dit el Quim, si no el veiéssim. L'altre dia em vaig trobar la mare del Quim, la Montse. Sí. Un saludo a la Montse.
També felicitats a la Montse.
Felicitats a la Montse per tenir 3 fills. I em va dir... Escolta'm, Judit, el Quim encara ve a la ràdio?
Sí.
Dic sí. I diu... És que no l'escolto. No m'ho diguis a mi, que no ens escoltes. No m'ho diguis.
Ja, bueno, la meva mama no ens escolta.
És que fan moltes coses, els meus fills, al final ja no sé què fan.
Ah, ves que avui... Qui ve aquí?
Qui ve aquí?
Qui ve aquí? El programa amb l'Albert Pi.
Ai!
Ah!
Ai, ja veurem qui ve. Oh! Ara no ho direm qui ve.
Oh, quina sorpresa,
ara
eh?
Ara hi pensava.
Oh, mira.
És que també fer venir 7 persones pel dia de la mare també és que s'han de tenir grossos, eh? Sí que vindrà. Ja veureu qui vindrà. Ara us haureu de quedar. A quina hora sortirà això? A quina secció?
És la tercera.
La tercera secció.
Doncs...
Bueno, per allà...
Sí, d'aquí una hora.
L'hora que sigui.
D'aquí una horeta.
Doncs just d'aquí una hora hi haurà un personatge principal. Podria menys d'una hora, oi? Bueno, és igual. Hi haurà un personatge transcendental en el món del Penedès cap de setmana.
Exacte.
Primera vegada que ve en aquest programa de forma exclusiva. Té un gran lligam...
Amb nosaltres.
Amb nosaltres. Més,
més, amb,
més amb la
que amb
Carla
altra.
Que amb la Carlota. Però som tan infantils, sovint. A més, és sovint, eh? No de vegades. However, moreover, furthermore.
I recordeu que demà és el cumple de la Judit i la podeu felicitar @ Penedès cap de setmana.
O @ Judit Jansà.
Bueno, també.
Ai, sí, és que demà és el meu aniversari, eh? Saps on estic avui? Bueno, on aniré avui?
A on?
A veure les cabres d'en Peyu.
Ah, mira, jo que d'aquí
és. I ahir vaig anar a veure el búnquer, també a veure el Peyu. És que a mi m'agrada molt el
Peyu.
Llavors vaig decidir que aquest cap de setmana estaria amb el Peyu tota l'estona. A veure si em felicita el Peyu.
A tu et feien allò de felicitar-te el 3 de 8? Crec que era, o el Cargol, o la Fura, no sé quin era. Que hi havia una pàgina d'aniversaris. I la gent pagava com una mena d'anunci i et sortia una targeteta de... La Carla fa 7 anys. Si la veieu, feliciteu-la.
No, jo mirava al final del Super 3, quan era el teu aniversari.
Ah, el final, sortia,
i sortia rapidíssim, que pensava, sí. Jo crec que he sortit, però no ho tinc clar, però com que és el meu aniversari, segur que he sortit. Molts nens feien l'aniversari el mateix dia que jo.
Jo crec que era mentida.
S'ho inventaven els noms, però el meu bé que sortia, eh?
Jo crec que eren com de tota la setmana.
Tota la setmana.
O tot el mes, potser.
Clar, és que eren molts nens, pensava,
és impossible,
ràpid.
És, impossible és impossible que tants nens tinguin l'aniversari el mateix dia que jo. Impossible. El que no és impossible és començar el programa. Posem la capçalera.
Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar.
I comencem, doncs, aquest matí estupendo amb la nostra estupendíssima col·laboradora Mercè Casas. Bon dia, Mercè.
Bon dia, Aina.
Moltes ganes del programa d'avui.
Ai, sí. Jo estic una mica nerviosa.
Bueno, tota la setmana necessito parlar això amb la Mercè.
Sí, perquè més crec que ara feia dies que no fèiem cap especial.
Sí.
I ja tocava.
Tocava, i ens han donat l'especial.
Jo crec que sí que ho és. Perquè avui parlarem d'això que sonarà ara.
Sonríeme una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche, quédate a dormir al lado de mí.
Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí, aunque te cueste hablarlo me lo puedes decir. En tus ojos verdes vi un poco de gris.
Pásame tu abrigo, abrázame. No soy buena para el frío, ni seré.
L'he escoltat tants cops que me la sé sencera, crec.
Jo haig de dir que no tants cops com tu, em sembla, però haig de reconèixer que sí, que és molt bonica.
Sí.
Suposo que no fa falta que ho expliquem, però per si algú encara no sap qui són aquests dos que canten, són l'Aitana i el Sebastián Yatra, que últimament havíem parlat d'ells, no precisament...
Des del novembre potser que no parem de parlar d'ells.
És que jo crec que si fa no fa, ja seria això. Però no en parlàvem per la música, sinó perquè ho havien deixat, havien tornat, no sabien ben bé què passava entre ells. I ara fa ja potser una setmaneta que van treure aquesta cançó. Ens hem esperat a comentar-la per poder-ho fer superbé. I res, que han confirmat que sí, que han tornat, que estan molt enamorats, suposem. I han tret aquesta cançó superbonica que es diu Akureiri i que va sortir el 25 d'abril.
Ja, és que ja no pots confirmar res amb aquesta gent perquè t'ho desmunten de seguida.
Sí.
Te'n recordes amb lo de la sèrie del Miguel?
Ai, sí, sí que me'n recordo.
Oh, que macos, oh... No estaven junts.
Clar, però en aquest cas és com al revés. Saps? La sèrie de l'última que l'Aitana va treure amb el Miguel era el final de la seva relació. Llavors van fer la promo i ho van deixar. En aquest cas, és com ho deixem, però llavors de cop i volta traiem una cançó junts i anunciem que hem tornat.
Ja.
No sé, és com estrany.
Que diuen...
Ja, és que hi ha moltes teories.
És màrqueting, és la meva teoria recurrent.
Com el Risto i la Laura, que jo crec que encara tornaran algun
encara,
dia.
Encara és màrqueting.
Del Risto i la Laura també n'haurem de parlar en algun moment,
sí,
perquè s'ha estrenat un nou capítol del podcast de la Laura.
Sí, 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 sí.
Que jo crec que també donarà per fer un especial.
Sí.
Sobre les relacions amb diferència d'edat.
La intensita.
No l'he escoltat, eh?
Jo sí.
No
he d'amortitzar els 3 euros que pago cada mes.
Però en parlarem, en parlarem. Potser avui ens dona temps de comentar-ho una mica, però ara, de moment, si et sembla, ens centrem en l'Aitana i en el Sebastián Yatra. Farem una mica de crònica sobre aquesta ruptura i sobre la seva història d'amor, perquè no sé si te'n recordes quan es van conèixer aquests dos, però la història ve de lluny. Va començar el 2017... quan l'Aitana era concursant d'Operació Triunfo.
També és una mica trambòlic, això, eh?
Sí, sí, perquè aquella actuació, o sigui, el Sebastián Yatra, que ja era molt famós, va anar com a convidat superestrella a la gala, una gala en directe, i a mitja actuació estava cantant la seva cançó, se'n va cap a l'Aitana, s'hi acosta i comença a cantar-li la cançó allò super, super a prop, que l'Aitana, clar, es va quedar molt parada, perquè en aquell moment ella no era ningú, com aquell qui diu... I llavors aquí ja hi va haver... Bueno, clar, això...
I tenia 18 anys.
18, ja, sí, ja els tenia, sí, perquè era la més petita, em sembla, de l'acadèmia. I ell, em sembla que es porten 5 anys.
Vale.
Bueno, la qüestió és que llavors, el 2018, quan ella va sortir del programa, ja van començar una amistat, per així dir-ho, molt especial, tant professionalment com a nivell personal. Professionalment van fer algunes col·laboracions, treballaven junts... a La Voz, que ella li feia de coach. Llavors és com que sempre tenien aquesta relació que no sabies ben bé cap on tirava, perquè ella, quan va sortir d'OT, primer va estar amb el Cepeda, però després ja se'n va anar amb el Miguel.
Ai, el Cepeda.
És que ha plogut, des del Cepeda.
Ai.
Però al començar amb el Miguel és com que el Sebastián ja va quedar en un segon pla i, bueno, era el seu amic, però
Res més.
No sé què en pensa el Miguel de tot això.
El Miguel, si un dia parla, crec que també ja el podríem convidar aquí.
Ja el trucarem.
I que vingui a fer un especial també. Que parli ell només,
sí,
perquè deu tenir molt a dir. Sí, perquè ara que comentaves això, clar, a finals del 2022 es comença a parlar d'aquesta relació del Sebastián i l'Aitana. Però recordem que l'Aitana ho va deixar amb el Miguel fent la promo de l'última i això era el desembre, em sembla. Novembre-desembre. O sigui, que ho van deixar amb el Miguel i al cap de res ja es rumorejava si podia estar amb el Sebastián.
Jo crec que les ruptures sempre són una mica abans del que ens entarem. O sigui, que potser hi ha una mica de marge.
Ja, perquè que a nosaltres ens va quedar aquí un temps mort, no?
Sí, perquè igual, o sigui, tu ja amb una persona no famosa, potser te n'enteres 2 mesos més tard que ho han deixat.
Sí, és veritat.
Quan fas la cagada de què? No, ja no.
Sí, això és una... Sí, tens tota la raó. Jo sempre hi ha aquí un marge de maniobra.
Sí, la ruptura s'amaga més.
Sí. Llavors, clar, també és veritat que podria haver passat que el Miguel i l'Aitana... Bueno, és que com que hi va haver aquella promo de l'última, ben bé no sabem si ho han deixat abans, ho han deixat durant o després. Però la qüestió és que es va ajuntar tot una mica. I això, a finals del 2022, ja es va començar a rumorejar si l'Aitana podia estar amb el Sebastián. No sabem si el Sebas... Li direm Sebas, vale, que és més curt.
El Sebas.
En Sebas. Va ser el motiu de la ruptura. Això no ho podem confirmar ni desmentir. Ells sabran. Mm. El Miguel potser sí que ens ho diria.
Jo crec que sí. Mm. Jo crec que el Miguel porta unes banyes.
Sí, eh? Tant com portar unes banyes que no hi passa per la porta, creus?
És que la cançó aquella de les últimes que ha tret, que diu... Ara no sé què diu.
Però com tant,
que
hi
havia...
Eh?
Sí, que explica que hi havia tensió sexual, però que...
Ah, ja sé quina vols dir. Ara tampoc no sé com es diu, però...
Però saps quina vull dir?
Sí.
Doncs ja està, ja em serveix.
Sí, com amb una tercera persona, no?
Exacte.
Amb algú extern a la seva relació.
Exacte.
Sí, bueno, clar, és que al final...
O potser ho has querit per donar... Per marketing.
Per parlar, perquè en parlem. Bueno, la qüestió és que a finals del 2022, com dèiem, tot i que sempre s'ha portat amb molt de secretisme, pot ser que comencessin ja a sortir junts així una mica més en sèrio. I llavors, el novembre del 2023, és a dir, gairebé al cap d'un any, es comença a parlar d'una possible ruptura entre el Sebastián i l'Aitana. Alguns senyals de que la cosa no podia anar bé. Va ser quan ella es va tenyir de vermell, que això va ser com... warning, saps? Es van encendre els llums.
Algo està passant.
Tampoc va anar al casament del germà del Sebas, que, clar, aquí van dir que l'Aitana no l'hagi acompanyat amb la seva família, és que algú no deu anar del tot bé. I de mentre ella estava de vacances al País Basc, que això no ho sabia i ho vaig escoltar l'altre dia, amb el Miguel.
Sí.
Bueno, no va anar amb el Miguel, però van coincidir.
Bueno, van anar a un enterrament.
Oh, vaja, no sabia aquesta informació. Clar, llavors, bueno.
Van anar a l'enterrament de, no sé si era l'avi o algun familiar, d'un amic en comú. Van coincidir l'enterrament. I llavors suposo que van dir anem a fer un cafè després i parlem. Però va ser aquest
que es van veure.
Sí, es van veure. Per tant, entenem que hi ha bon rotllo.
Jo vull pensar que sí. Tampoc, clar, no sabem si ho van deixar, no sé com van acabar. Però bueno, és que és veritat que el Miguel no n'ha parlat mai. Llavors només tenim ni la versió de l'Aitana realment, perquè tampoc ha parlat de la ruptura. Però a mi m'agradaria pensar que són bons amics.
Sí.
No? Pensarem
sí.
així.
Sí.
Llavors, segons fonts properes a la parella, sí que ja comencem a sentir que hi ha un cert distanciament entre els dos cantants. I arriba el 26 de novembre, que és quan l'Aitana se'n va a Bogotà de gira i fa un concert, que és aquell concert que crec que en el seu moment ho vam comentar, que abans de cantar una cançó que parlava de la seva relació amb el Sebastián, es va trencar i va començar a plorar i va dir que estava fatal, que la perdonessin i que estava passant per uns mals moments.
Ai, és que quines coses...
Te'n recordes d'aquelles imatges?
Sí.
Que no sabíem ben bé què li passava.
Sí, 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 sí.
Però clar, els tiros ja ens imaginàvem que podien anar per aquí.
Oh, però has d'estar molt malament, per posar-te a plorar enmig d'un concert.
Jo és que crec que seria
que
com ella.
O que marketing.
Bueno, és que clar, amb les teves teories d'aquesta vida...
No, home, tia, tu imagina't, jo què sé, tu no te'n vas a treballar I a mitja reunió et fots a plorar.
Bueno, bueno, depèn. Si em comencen a dir coses i estic... Jo és que empatitzo perquè sí, crec que em podria passar perfectament de trencar-me allà al mig i dir no puc més.
Ja. Yeah. Bueno, no sé, no sé.
No sé per què he recordat una anècdota. Quan feia pràctiques de cotxe,
sí,
tinc amigues que sempre expliquen que ho passaven molt malament i que ploraven. Jo només vaig plorar una vegada i va ser això, perquè vaig començar a fer la pràctica, que ja no estava gaire bé, vaig començar a tabalar i em vaig posar a plorar allà al mig. Llavors vaig anar a parar el cotxe.
Però hi ha algú que et punxa a posar-te a plorar? En plan,
ja, vols dir que l'Aitana no... ningú va anar...
Estava a un concert, estava ella sola allà cantant.
Ja, però clar, anava a cantar una cançó que crec que era, es diu The Killers, que va dedicada al Sebastián.
Al Sebas.
I llavors, clar, és com...
Oh, però te la saltes, tu. Dius, mira, avui aquesta no la farem.
Ja, potser
tu.
Li va anar bé una mica, no? Fer el show, vols dir?
Sí. Sí, no? Si estàs fluixa, dius, mira, aquesta cançó avui la trec del...
Potser va voler fer-se la valenta i va dir, va, que puc.
Que equipo, músicos, esta noche el concierto durará 3 minutos menos. Esta no l'haremos.
Hauria pogut ser una opció, però llavors la gent potser hauria sospitat també i n'haurien parlat. Yeah. Dient, no, és que com que no he cantat aquesta cançó... Bueno, tant fa. La qüestió és que només al cap de 2 dies ell es presenta davant de les càmeres i confirma que ho han deixat. Però això, el més curiós de tot, que crec que també ja ho vam estar comentant, és que mai havien confirmat que estaven junts.
No.
Llavors és com que de cop i volta et diuen, no, és veritat, sí, estem els de solters, però som molt amics. Però en cap moment ens has dit que havíeu començat una relació. Llavors és com que sí que en aquest moment en què ho deixen, de seguida ho van voler fer saber tothom. Saps?
Ja.
Yeah. Bueno, màrqueting. No?
No anava a dir que... L'Aitana després d'això va fer molt de turisme masculí.
Sí, no, clar, bueno...
Llavors tu has d'anunciar al món que estàs soltera. Perquè ja... tota aquesta gent que està esperant aquest moment diguin... Ara li dic hola
ara
per Instagram.
És el també és veritat. Però bueno, jo crec que si ets l'Aitana, bueno, ja tu saps fer venir bé perquè saps per, que potser no necessites anunciar-ho als 4 vents. Que la gent, vull dir, jo que sé, aquell Instagram ja el deu fer anar... El devia fer anar.
La germana del
volia.
Biel Juste.
Ah, és veritat.
I rep el missatge del bro. Tete, escolta, mira, que ara li dic, que...
És veritat, això del Biel també... Bueno, sí, a partir d'aquí, ella també ja explica que no estan junts, que també va sorprendre una mica perquè ella mai parlava ni s'exposava sobre la seva vida privada i de cop i volta comença a dir que sí, que està soltera, que està disfrutant molt d'aquesta etapa i mentre estava disfrutant d'aquesta etapa doncs sí, va fer una mica de turisme.
Sí que l'havia disfrutat.
Sí.
No va parar de disfrutar.
Bueno, no sabem fins a quin punt no va parar o també, bueno, li van sortir nòvios de sota les pedres.
Bueno, en tenim 2 de confirmats que estan prou bé.
Sí, que són...
Amb aquests ja tires per... 2 o 3 mesos que deu haver estat soltera, amb 2 ja fas.
Si és que mai he estat soltera perquè ja no sabem ben bé. Però si tu deus voler dir el Biel Juste,
sí,
que amb ell sí que sabem que van tenir més d'una cita i que va haver-hi algú allà que, bueno, va ser un cas i algú.
Sí, bueno, pel Biel ja va ser nòvia, perquè va presentar-la als amics.
Bueno, clar, és que al final et fas il·lusions.
Potser no estava parlat del tot.
Clar, no sabem fins a quin punt no estava parlat o és que ella va dir, mira, escolta, saps què? Al final deixem-ho córrer. Però bueno, que van quedar uns dies, sí, ho van passar bé.
Molt bé, aquests.
I bé, ens agradaven. I després l'altre, suposo que vols dir l'Enzo.
L'Enzo, que aquests ja no sé si s'ho van passar tan bé perquè és un muermo de tio.
L'Enzo Grinchik.
Sí.
El de la Societat de la Neu. Sí. Que, bueno, també se'ls havia vist junts, alguna foto, els van enganxar, crec que era a París...
Sí, a la Fashion Week?
No ho sé, no recordo. I al teatre. Teatre, sí. Llavors, sabem que van tenir una cita...
Tenim les mateixes fonts, Mercè.
Si fa no fa.
Hem de citar, crec, el programa que no surti d'aquí.
Bueno, no tot és que no surti d'aquí.
No, i TikTok.
Sí, bàsic, clar, el TikTok ja és més dispers perquè no sabria per on començar a citar. Però sí, amb l'Enzo, bueno, van conèixer, es van fer amics, no sabem si més que amics, però allà es va quedar. Llavors, què passa? Ara situem-nos. Estan solters.
Tot això era context.
Sí, sí. Estan solters, ho han deixat, molt bé. Però arriba un dia de febrer en què El Sebastián Yatra fa aquelles declaracions una mica polèmiques, que diu que ell... bueno, sobre la seva dificultat de ser fidel quan ja porta més d'un any amb algú. Que clar, això, ens vam quedar aquí tots una mica parats.
Sí.
Perquè només al cap d'uns dies enganxem a l'Aitana, bueno, nosaltres no, a la premsa, els paparazzis, a l'Aitana i al Sebastián, junts a Islàndia.
I abans, per Sant Valentí, que van sopar junts. Te'n recordes?
Sí, sí,
que ho vam
sí.
dir aquí, també.
Sí, és que sempre parlem d'ells. No feia falta tot aquest context.
Van fer Sant Valentí.
Clar, és que llavors de cop i volta, junts un altre cop.
I a Islàndia, que ja anaven a gravar el videoclip.
Cert, que ara ho sabem ara. En aquell moment ens pensàvem que havien anat a Islàndia, no sé, a fer una escapadeta.
A parlar temes,
a parlar,
ens van dir. A parlar temes, temes que han de parlar i mira.
I bueno, a partir d'aquí sí que ja van anar apareixent fotos, cada cop se'ls veia més junts, agafats de la mà, fins que ens confirmen, amb aquesta cançó que escoltàvem al principi del programa, que efectivament estan junts i que s'estimen molt. Perquè jo amb aquesta cançó només puc dir... Que és que si no t'estimes molt algú, no li escrius això.
Oi, aquest videoclip.
Oi, aquest videoclip.
Tenint en compte que hem quedat que l'Aitana no és bona actriu.
Mira, encara no he vist la peli, però crec que em quedaré amb aquest videoclip. Que... És que a mi són unes imatges com molt tendres, molt cookies,
sí.
molt íntimes.
Sí. Vull molt crec... de parella...
Del dia a dia.
Sí.
Que podríem, bueno, ser tu i jo amb la nostra...
Exacte. Sí.
Potser no tot tant.
En comptes d'Islàndia aquí al costat, a la bleda.
Sense romantitzar-ho tot tant. Però sí, crec que mai havíem vist l'Aitana en aquesta tessitura. Jo, no sé, amb el videoclip, molt satisfeta.
Molt xulo, sí.
Sí.
Aquelles imatges del final, també...
Quan ja s'acaba la cançó.
Sí.
Clar, jo pensava, 5 minuts dura aquesta cançó, sí que l'han fet llarga. I és perquè en dura 3 i poc. I llavors els últims minuts són això d'imatges que ells van gravar durant aquest viatget a Islàndia, molt xules. Així, molt espontani tot.
També com moltes ganes de dir-ho, no?
Sí.
Que estan junts.
Sí. Que llavors, clar, aquí hi ha moltes teories. No sabem fins a quin punt... Bueno, és una estratègia de màrqueting, com que això seria donar-li la raó
a l'Aina. O han aprofitat, o...
Sí, com de dir, vale, tothom està rumorejant si estem junts o no, doncs nosaltres serem ara qui controli la situació i...
Sí.
No?
North Face ha fet una bona...
Sí, també.
Una bona campanya. Promoció aquí, sí. Perquè no paraven de sortir.
Amb aquells anoracs, no sé si feia tant de fred a Islàndia, els pobres de... d'aquesta ciutat, a Cureiri, també que es preparin, perquè ja veuràs que
ja.
Això serà un bany de masses.
Sí, tothom allà tor. Cantant, amb les parelles allà tirant-se boles de neu, bueno, bueno, bueno.
Però llavors, clar, hi ha diferents teories. Segons qui ha escrit la cançó, també.
Sí.
Tu què creus?
És que els crèdits posa que l'autora és ella.
Clar. Jo crec que sí que la va escriure ella. No sé si quan ja ho havien deixat... Bueno, jo vull pensar que sí, perquè tal com s'expressa. Però potser sí que quan ja havien tornat el Sebastián també hi va dir la seva.
Jo, més que quan ho van deixar, crec que abans de deixar-ho.
Que li va escriure la cançó abans de deixar-ho?
Sí.
Ah, també és bona, eh?
En plan, en moment àlgid i de cop, pam, i la cançó l'oblides. Ah, no vull saber res d'aquesta cançó ara.
Podria
perquè
ser.
Tu creus que si t'han deixat, perquè... Jo crec que la van deixar ella.
Sí.
Escrius això tan maco?
És que, bueno, clar, és que ho han deixat, creiem, però tampoc no han passat tant de temps separats, ni ha hagut com una superruptura, saps? Jo crec que no han deixat mai com de tenir aquesta relació fins que han dit, va, tornem a intentar. Llavors, no sé si hi ha hagut com el moment aquest de quan ho deixes amb algú, et trenquen el cor, de passar-ho malament i... No sé.
Ja... Yeah. Bueno, hauran de fer una segona cançó per explicar-ho.
Sí, una pel·li.
Doncs gràcies, Mercè. Ens quedem escoltant aquesta cançó un altre cop, que és preciosa, i t'esperem la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu, adéu. Reaccionaste hasta que me besaste. Una laguna azul, unos labios rosados y tú. Y aunque tuvo un final, al final no fue culpa de nadie. Nunca es culpa de nadie. Pero te extrañaré. Pásame tu abrigo, abrázame.
No soy bueno para el frío ni seré, pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá. Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con acurecer y fantasear que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo, esperando una aurora que no llega y que nos da. Si estamos tú y yo, que no diga el cielo, no importa, tú me alumbras mucho más y esa luz nunca se irá.
Ara us estareu preguntant, doncs és el moment de rebre amb tots nosaltres. Perdó, crec que he canviat de programa, oi? De cop era una persona diferent.
Tens múltiple personalitat, sí. Qui ets?
M'ha posseït algun presentador boomer. És el moment de presentar el Quim i els seus descobriments. Bon dia, Quim, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Cada dia, cada dia... Estàs bé?
Sí, és diumenge, no sé, fa bon dia.
Bueno, vale, vale. No, no, ja me n'alegro jo.
Bueno, això de fa bon dia és relatiu, però ja m'entens.
Bueno, cadascú té la percepció del dia a la seva
sí,
manera.
Sí, sí.
Saps què et vull dir? Potser per una persona que no li plou mai, que li plogui, li agrada.
Per mi, si surt una mica el solet, ja és un bon dia.
Per mi, si surt el solet, també és un bon dia. Saps què és molt bon dia? Si no fa vent. Jo, des de que visc a un setè pis, me n'he adonat que el vent és el fenomen meteorològic que més em molesta, més que la pluja.
Et molesta més que la pluja.
Molesta moltíssim el vent a mi.
Jo ho puc entendre, és que la pluja no molesta.
A mi la pluja... No, a veure, em pot arribar a molestar si no vaig... Jo què sé, estic mullant, no porto paraigües, però és que el vent...
A mi m'agrada.
Què fas quan fa vent? No pots fer res? T'entren les coses als ulls, en marxa en volar les cadires de la terrassa...
Em fa mal de cap.
És una cosa que encina. En canvi, la pluja, et posa el paraigua, t'aixoplugues...
I la calamarsa,
què? A mi això sempre m'ha fet molta por, la calamarsa.
Bueno, no sé quina és la probabilitat que caï un calamarsot al mig del cap.
Però... Us hi heu fixat mai que... Perdó.
I si cau.
Acaba.
Ja està, això.
Que fa molta gràcia que... A veure com ho dic, això.
Aviam com ho dius.
Que me'n recordi com... Ara m'hauria de recordar com s'acabava això que anava a dir. Merda, saltem.
Corta.
M'he quedat en blanc. No és en directe, no, això?
No, i ara?
Bueno, doncs ja ho tallem. En qualsevol...
Però què anaves a dir? No, bé,
Algo de la calamarsa. Ai, és que com és?
Que l'Aina ha dit que la calamarsa...
Març, calamarsot...
Això, no, que la calamarsa i l'empedrat no té sentit que siguin un fenomen meteorològic i un plat quan haurien de ser al revés, totalment.
Aviam, pots justificar això que estàs dient?
L'empedrat és un plat i hauria de ser el que és la calamarsa. I la calamarsa es diu calamarsa i hauria de ser un plat.
Sí que és veritat, algú es va equivocar aquí. Però en castellà com es diu?
Calamarsa.
No.
Com es diu?
No me'n recordo. És la típica cosa que se'm fan dir.
No
castellà fot un ridícul
castellà.
Espectacular.
Després diuen... No,
està caiendo calamarsa.
Un granizo!
Granizo.
Opa!
Escolta'm, vull dir, tampoc em passa res per no saber què dir calamarsa en castellà. Vull dir, sí que el sabem parlar, jo considero, per sort o per desgràcia, però... Dit això...
L'empedrat es diu empedrado.
Ah, mira, veus que bé.
Si us interessa.
En qualsevol cas, som-hi. Avui escoltarem un senyor que ve de Nova Orleans. No és el primer artista que fem d'aquesta bonica ciutat. Amb el nom artístic rebem un fort aplaudiment a Trombone Shorty amb la seva primera cançó que escoltarem avui, que es diu The Craziest Thing. I'm spending my Molt Nova Orleans. Té energia el tio, eh?
A mi m'ha agradat això.
Està guapo, oi que sí?
M'ha fet que la meva ment es despejés per una estona.
Oh. Ostres.
Sí, de veritat, eh?
Té la música.
M'ha agradat ara, sí. Això que hem fet.
Molt bé, és que sí. Xulo. Molt bé, doncs aquest home que hem conegut pel nom de Trombone Shorty, que seria com trombó curtet, suposo.
Vaja, que raro.
En qualsevol cas, es diu Troy Andrews, és del 2 de gener del 1986.
Aquari.
Aquari, sí. I... Bueno, la seva música barreja rock, pop, jazz, funk i hip-hop. És, jo diria que, si no, el trombonista més... No sé si és el més bo, però jo crec que, per descomptat, és el més famós de la música moderna, dels que toquen música moderna, perquè la música, en general, se separa en clàssica i moderna. No és el mateix un trombonista de modern que un trombonista de clàssic. En general, quan toques un instrument de vent metall, per exemple, t'acostumen a fer bastant la pregunta «I tu què toques, clàssic o modern?»
I no tens per què saber fer les dues.
Sí, sí, pots saber fer les dues. Sí, sí, sí. Però en general sempre es fa com aquesta pregunta per classificar una mica la gent. No ho sé.
Només aquestes dues opcions, eh?
Si coneixem algun instrumentista de vent metall, li hem de preguntar això, doncs. Tu ets de clàssic o...
Clar, i llavors quan t'ho expliqui tu diràs «Ah, bueno, és que no sé per què he preguntat».
Ja. Dius, ja t'hi feia jo, ja ho veia.
Ja ho veia, com tocaves.
Ja se't notava, eh? Aquest home té 7 germans i va començar a tocar... Sí, sí, eren 7 germans i va començar a tocar el trombó a l'edat dels 4.
Als 4 anys tocava el trombó.
Sí, que jo crec que és una... O sigui, jo, a veure, sincerament...
És probable que l'instrument fos més gran que ell, eh?
És molt, molt probable. De fet, a mi, jo ho he llegit i he pensat... mira que la Viquipèdia sempre m'enfio, eh? Però hi ha un problema amb el trombó.
O sigui, ara sí, perquè ara
avui en dia s'han inventat uns trombons que són de plàstic, que no pesen gens, que si et cauen no es trenquen ni els hi passa res, que van molt bé pels nens que comencen a tocar, que tenen, són petits. Perquè un trombó de metall ho pesa una mica, dos. Si et cau i es bonyega, pots tenir un disgust que l'hagis de pagar...
La filla del Ribes toca el trombó, no?
Hi ha uns...
Sí que em vol sonar.
Que ens ve a veure els
divendres. Van arribar a l'acord...
Que volia bateria.
Volia bateria, van dir bateria no, si vols trombó. Clar, ens quedarà per practicar a casa,
clar. Saps? Bueno, també hi ha bateries electròniques que no fan gaire soroll. Bé, és igual. El trombó de plàstic, que és un invent que han fet fa no gaire, que funciona bastant, i que això, ara podria imaginar-me un nen de 4 anys tocant el trombó, però, clar, aquest home és del 86 al 90. Un trombó de metall amb un nen de 4 anys em sembla una mica estrany.
Clar, però potser Nova Orleans van avançats.
Sí, és que Nova Orleans, amb la qüestió de bufar, van els instruments de vent metall van molt per davant. Llavors... Bueno, jo que li va donar un germans, li va dir, tu tocaràs el trombó, perquè jo toco la trompeta, i com que jo toco la trompeta, tu no tocaràs la trompeta, saps? Ja la i mira, tu, d'aquí va acabar sortint un dels músics més prolífics del nostre temps.
Jo tinc un dubte amb això, a veure què en penseu vosaltres. Imagineu-vos que teniu un fill o una filla, vale?
M'ho imagino.
I, carai, sí que ja estàs posat. I arriba el moment de que vols que aquest nen o aquesta nena toqui un instrument.
Sí.
Normalment, si el nen o nena té 4 anys, poder ell mateix no ha triat quin instrument volia tocar, no? Podem 4 anys, és, no ho sé, no ho sé, poder ser algun. Si ets tu qui ha de decidir quin instrument toqui el teu fill,
jo
quin hauria de ser?
No tinc gaire dubtes en aquest sentit.
Vull sí que m'ho justifiquis.
Que, 4 anys crec que és una mica massa d'hora per començar a fer classes d'instrument. Jo crec que 6-7 anys és quan comencen a fer rodes d'instruments, a provar coses, i llavors decideixen. Perquè en moltes escoles de música el que fan és rodes d'instruments, que és a dir, que fan, jo què sé, 3 o 4 classes d'un instrument, canvien, fan 3 o 4 classes d'un altre instrument, i van, els van provant, i llavors, quan han provat uns quants, diuen, pues aquest, o aquest altre. Vale. Saps? També segons les aptituds que té la criatura i els gustos.
I segons la pasta que costi el violí.
Sí. No, el violí no.
És barat,
jo si hagués de començar... Bueno, no, però vull dir, pots tenir violins d'iniciació per nens a partir dels 100 euros, 100 euros, al voltant dels 100 euros. Jo... Si volgués que toqui un instrument, seria el piano.
Jo també.
El piano. El piano depèn de com, si vols, no molesta a casa, perquè oi sí, que pots exacte. Escoltar-ho només tu?
Sí. Veus? I passa una altra cosa, que és el piano és l'instrument amb el que em s'entén millor la música. És a dir, tens totes les notes ordenades, sí, de greu a aguda, i la producció del so és molt senzilla. Tu toques una tecla i sona. Saps? Un violí has de posar bé el dit, fregar bé la corda. O sigui, requereix bastanta tècnica tocar bé una nota. Saps? Per al piano és un instrument, és un dels pocs que pot combinar harmonia i melodia, és a dir, acords i acompanyaments i línies melòdiques. I pràcticament tothom qui toqui un instrument sap alguna cosa de piano molt bàsica, o si més no sap muntar acords, perquè hi ha moltes vegades que la teoria musical per... O sigui, està molt bé aprendre-la sobre el paper, però quan l'has de traslladar sobre un piano és quan acostuma a ser més fàcil. Llavors jo apostaria pel piano 100%.
El piano, però, fa de mal traginar, no? Això
bueno,
també...
però després pots... O sigui, això,
no, ara
si amb
hi ha
6, 7,
pianos
8 anys...
plegables.
Ah, com el teclat.
Ja, que s'enrotllen.
Si amb 7, 8, 9 anys, 6, 7, 8 anys, comença amb el piano, i després vol canviar, que canvi. Però
clar, ja tindrà
base...
les nocions.
Exacte. Jo crec que acostuma a ser interessant.
Jo vull aprendre a tocar el piano.
Em sona?
Que fa molt codit,
que fa molt codius, em sona. Em
no m'hi he
pillat,
no m'hi he pillat.
Dit això,
un teclat d'aquest. Vindré amb un xurro i diré nena.
Saltem a la segona cançó d'avui, que és instrumental, que es diu Tripped Out Slim. Som-hi. Guapo, eh? Toca bé el tio. I a més està ben arranjat, això. O sigui, està ben pensada la música, molt amor.
Què vol dir que està ben arranjat?
Els arranjaments és quan tu tens una cançó però decideixes com reparteixes tot el que ha de sonar, amb quins instruments ho fan i com ho fan.
Saps? Les línies musicals.
No. Pum, pum, pum. Per exemple, les trompetes acaben... Tararat, tat.
Wow.
Pa, pa, pa.
Ostres, ostres, eh? Que intuïtiu, eh?
Sí. No, però vull dir que llavors, o sigui, tu, no tot, o sigui, pots tenir més d'una trompeta fent tocant, però que no totes facin el mateix, eh? Llavors tu el que fas és construir amb les notes d'aquesta trompeta uns acords, però que facin més o menys una mateixa línia melòdica i llavors queda xulo. Com aquesta baixada que hem de sentir ara, que fan... No era una persona tocant un instrument. N'hi havia més d'un i no tots fent les mateixes notes. tot i que el global que sentis sigui d'una melodia, diguem. Si tu ho haguessis de cantar només pots cantar una melodia, també perquè amb la veu només pots fer una nota a la vegada, a no ser que sàpigues fer cants harmònics i de la pesca, que això és una cosa una mica difícil.
Quan hi ha un director d'orquestra...
Sí.
I assenyala, jo què sé, a les flautes, que els hi toca amb elles, tocar.
Sí, sí.
El director exactament què fa? Perquè jo crec que les flautes ja ho saben que els hi toca tocar amb elles, no? Jo però... no he entès aquest paper mai de la meva vida. Saps el que et vull dir?
Sí. A veure, és que sí. Jo entenc que a vegades des de fora pensis, a veure, si tothom té un paper i tothom sap el que ha de fer.
És que què fa assenyalant-los? Ells ja ho saben que els hi toca i ja ho posa allà.
Saps?
És que no entenc.
Però, a veure, és que què et diré? Vull dir, tu quan fas una obra de teatre i tens actors... Però no és un paper que tothom sap el que ha de dir.
Clar.
Llavors no caldria un director.
No, però és que quan fan l'obra de teatre, el director no hi és, diria, toca tu, no hi és.
Sí que hi és, sí.
No cobegi tothom. De fet, el director està d'esquena al públic. És molt mal educat, això.
Bueno, però està de cara als músics, que és l'important. A veure, tu si haguessis de tenir una tripulació de gent que està remant, necessites que remin a l'hora perquè la nau avanci.
Sí.
Si no remen a l'hora...
Mira, t'ho pregunto diferent. Si hi ha una actuació i el director no ha pogut venir... Què passaria amb aquell grup?
A veure, estarien es podria arribar a fer, però... a veure, és que és la persona que centralitza tota la informació. Ho sent tot. O sigui, tu molts cops quan toques... A veure, per anar bé, tu t'has de tocar... T'has de sentir tu, però també has de sentir la resta. En qualsevol cas, el director és la persona que sap tot com ha de sonar, sap què fa cadascú, sap que si hi ha alguna cosa fora de lloc t'ajuda i et diu... O sigui, et pot donar indicacions... Saps?
O sigui, hi ha un llenguatge no verbal del director.
Sí, tant i tant, moltíssim.
Moltes coses. Més que assenyalar amb el dit et toca a tu.
Sí, exacte. Et pot corregir si estàs fent alguna cosa que no toca.
Ah, sí, eh?
Si has de... Sí.
I com tu diu, et fa un...
No, bueno, tu l'has de mirar i ell fa com baixa el volum o puja o et marca el temps perquè estàs anant fora de temps o coses d'aquest estil.
Clar, i tu tampoc deus sentir tota la banda.
Depèn de l'agrupació, la formació amb la que toquis.
Clar.
Però idealment, sí,
ho hauries
de sentir tot.
Si estàs a la zona de trompetes i tens el piano a l'altre costat, no sé com s'organitzen.
Idealment, ho hauries de sentir tot.
Sí, eh?
Però representa que a tu mateix et sents més fort que els altres, o no?
Depèn, a vegades... sí, a veure, tu et sents a tu, és el més important. Que tu et sentis a tu, sobretot, és important.
Això és important.
Sí, perquè si toques una cosa que no és, no ho estàs sentint.
I el director o directora, normalment, sap tocar tots els instruments?
No, tots no.
No?
No.
I llavors, té molta oïda, per dir-ho així.
Sí. És gent que en sap, en general.
Gent que en sap. Perquè, per exemple, jo sé que per ser entrenador de futbol, abans estaria bé haver jugat,
sí.
No? I per ser director d'orquestra...
Molaria haver tocat amb una orquestra, jo crec, sí.
Molaria haver tocat amb una orquestra. Pot ser tocar el violí.
Sí, sí, sí.
I ja està, i amb això ja t'ho fas i ets director.
Sí.
Bueno, has de tenir una mica d'oïda, potser, també.
En qualsevol cas, aquest noi...
Tu tens oïda absoluta?
No, jo, i ara, ni de conya.
Això s'entrena?
No, això acostuma a ser bastant natural.
És natural, eh?
Sí. Bueno, es pot entrenar, i es pot entrenar molt per aconseguir, o sigui, el que és oïda absoluta, absoluta, de sentir una ambulància i saber quines notes estan sonant...
Oi!
Sí.
Això... No poden desconnectar? No,
això...
No poden desculpar pel carrer? No, tu, mi, sol!
Això és bastant innat, però es pot entrenar molt, per educar molt l'oïda, per distingir notes i tal. Vull dir, la gent que estudia música fa molt de molts dictats musicals. Dit això, aquest noi ha tret una dotzena d'àlbums individualment, ha col·laborat en una trentena més, o sigui, ha fet un fart de fer música i gravar música, i a nivell social, allà a Nova Orleans, ha fet coses interessants. No, ha fet coses interessants com gravar un àlbum benèfic després de l'huracà del Katrina, ha muntat una fundació per poder fer arribar instruments de qualitat a les escoles d'allà, i també per formar músics ja més d'alt nivell. Vull dir que també és una persona que allò que penses que en el seu temps lliure es dedica a fer coses que no estan malament.
Home, i tant.
Jo no l'he vist mai en directe, però diuen que és xulíssim, que té moltíssima energia i que fa coses molt xules. De fet, l'últim cop que sé que va anar a Barcelona amb una sala així petiteta va acabar baixant el públic a tocar i va ser una festa espectacular, es veu, però no hi vaig poder anar. Dit això, la següent cançó que escoltarem es diu Something Beautiful, som-hi.
Show me something beautiful.
Show me something beautiful.
Do you feel
temperature's rising. Do you see flashes of lightning so brightly? Do you know who would love to love you? I do. Can you let your worried mind move? Can you show me something beautiful?
Beautiful. Show me something beautiful.
Can you show me something beautiful?
Beautiful. Show me something beautiful.
Can you show me something beautiful?
Beautiful. Aquí tenim moltes coses beautifuls.
Sí.
Almenys tres. Quatre.
Quatre.
Som tots guapos.
Jo, la veritat és que ja he evocat tota la informació que tenia.
Molt bé.
Llavors ara només em queda...
Gaudí.
I acomiadar-me fins la setmana vinent.
Molt bé.
Oh, que bé. Doncs moltes gràcies, Quim, per aquestes recomanacions i t'esperem la setmana que
ve. A vosaltres.
Amb moltes més.
Ah, que vagi bé. Adéu-siau. Can you feel the things that I do?
When the world's hot and love, and it's faded and cold, when the world has grown dull, can you show me something beautiful?
Beautiful. Show me something beautiful.
Can you show me something beautiful?
Show me something beautiful. Show me something beautiful.
Show me something beautiful.
Beautiful. Show me something beautiful.
Aquest matí ben distès, rebent ara l'Albert Pi a la seva secció de Cuida't, que avui parlarem, com sempre parlem, però és que a més avui tenim una convidada especial. M'han dit que no ho digui, però és la meva mama. Ara farem més èmfasis. Hola, Albert, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Judit, què tal? Bé. I bon dia, Roser.
Bon dia.
Benvinguda, moltes gràcies. Bueno, jo estic molt interessat amb el que parlarem avui. És la mare de la Judit i feia molt de temps que jo la volia entrevistar perquè la mare de la Judit és experta en educació. Ella és professora titular de la Universitat de Barcelona, ha sigut durant diversos anys degana de la Facultat d'Educació a la universitat, ha escrit numerosos llibres i numerosos articles i ha fet investigacions i coordina també projectes internacionals. Així que, bueno, segur que aprendrem molt d'ella avui. Què tal, Roser, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me avui a estar aquí entre vosaltres a parlar del tema.
Fantàstic. Doncs avui parlarem d'educació, sobre les escoles. Ella és experta en escoles rurals. Llavors, avui en dia, Roser, hi ha moltes propostes pedagògiques diferents visions de l'educació, des de l'escola tradicional que tothom hem anat, a escoles rurals, que tu és experta, educació viva, educació Montessori, Waldorf... Si haguessis de triar algun d'aquests plantejaments per portar el teu net o la teva filla, a quin tipus d'escola el portaries?
Bueno, jo més que algun d'aquests plantejaments, jo del que partiria és de què vull, no?, per al meu net. És a dir, si prefereixo un ensenyament o una educació que se centri en el llibre de text i en el mestre, o prefereixo una educació que se centri en el nen, en la nena, amb el meu net o amb la meva neta. Si jo prefereixo, evidentment, que se centri en el meu net o amb la meva neta, amb el nen o la nena. Per tant, prefereixo un plantejament o un model didàctic, del com parlem, basat en la més actiu, més participatiu, no un model tradicional i clàssic, que és el que hem estudiat la majoria de tots nosaltres, no?, que se centrava en el mestre, se centrava en el llibre de text, i que, bueno, qui tenia realment el poder i qui era més important era el llibre de text i el mestre.
D'acord. I un d'aquests exemples seria les escoles rurals?
Bueno, no només les escoles rurals. Hi ha escoles ordinàries, no rurals, que també han apostat dins de les seves possibilitats per un plantejament més actiu, un plantejament més centrat en el nen i la nena. I entre elles han estat les escoles rurals. L'escola rural també s'ha centrat, o també té models tradicionals, depèn.
Sí.
El que passa és que quan parlem d'escola rural parlem d'un plantejament multigrau, és a dir, que en una aula trobem nens i nenes de diferents edats. I això porta a que sigui molt difícil treballar amb un model tradicional, perquè, clar, imagineu-vos, un llibre per cada nen, per cada assignatura, per cada curs, el mestre es pot tornar realment boig en fer això. Llavors, aposta més per un plantejament més actiu, més centrat en el nen i amb no tants llibres de text.
I llavors, què entenem per escoles rurals? Perquè a mi m'agrada molt l'educació, i jo, però no conec el concepte d'escola rural. Jo, quan penso en escola rural, penso en una escola petita, que no passen, per exemple, de 100 nens. Quina seria la definició d'una escola rural?
Bueno, hi ha moltes definicions d'escola rural. En tot l'estat espanyol n'hem localitzat 44 en aquests moments.
D'escoles rurals?
De definició d'escola rural.
Ah, definicions.
Definició. Depèn de la comunitat autònoma on ens situem. En el cas de Catalunya, nosaltres definim l'escola rural com aquella escola multigrau. És a dir, que necessàriament hi ha d'haver més d'un curs o d'un grau, per això es diu multigrau, per un grau per aula. I, a més, en poblacions inferiors aproximadament a 2.000 habitants. Altres zones del territori espanyol ho consideren diferent. Una escola gran, una escola com una escola de ciutat, però que està en un context o en un territori rural, també li diuen escola rural. Nosaltres a Catalunya ho tenim en aquest sentit molt clar. Multigrau, petita, com deies, Albert,
sí,
de poble, de menys de 2.000 habitants, i vinculada o molt relacionada amb el territori en el que està. Perquè és justament una de les dels aspectes que es diferencia les escoles rurals en aquest sentit és que s'està treballant o es potencia molt el sentiment de pertenença al territori, l'estima cap al territori. És a dir, és una escola, l'escola rural catalana, oberta al territori. El territori entra dins l'escola, l'escola va a treballar amb el territori.
De quants nens podíem parlar d'una escola rural? No, és un nombre, no hi ha un nombre.
No hi ha un nombre, depèn, depèn. En el moment en què tens suficients nens com per tenir un curs, sí, ja no estem parlant de rural.
Val.
Per tant, pot variar des de 5, 6 o 7 nens. Sí. Llavors seria una aula unitària, només una aula, una classe, fins a 5, 6, depèn del número de nens que tinguis.
Quins són els punts positius, segons el teu parer, i els aspectes potser una miqueta més negatius de les escoles rurals? Perquè jo conec que persones que porten els seus fills a les escoles rurals i a mi personalment m'agrada molt, però també em diuen, però clar, si s'enfaden amunt de la classe i a la classe són 8 o són 12, és molt difícil tenir més amics, no? Llavors, clar, és veritat, també hi ha alguns aspectes que potser no poden agradar tant. Segons el teu parer, quins serien aquests aspectes?
Bueno, aquest aspecte pot passar amb una escola rural i amb una escola urbana, eh? A veure, jo crec que hi ha diferents aspectes diferents entre l'escola rural i l'escola urbana. A veure, sempre s'ha tingut la concepció de que el fet de que estiguin nens i nenes barrejats, nens i nenes de diferents edats barrejats en una aula, això era com a de segona categoria, era com un dèficit, no? Era allò que deien era rural. I justament aquí està la riquesa. El fet de que estiguin nens i nenes de diferents edats en una mateixa aula té un valor pedagògic. Per què? Perquè els grans ensenyen als petits i també els petits ensenyen als grans. hi ha un procés de tutoria i els grans aprenen dels petits i els petits aprenen dels grans. En realitat, això és aprendre. I a l'escola, jo pregunto ara, no és realment això el que volem, aprendre? O volem repetir el màxim d'exacte possible el que diu el llibre de text i els mestres per tenir un 9, un 10, un 8 i un 7, però després, al cap dels anys, no ens en recordem de la majoria de les coses que hem estudiat?
Tristament és el que passa.
Per tant, una de les grans riqueses és aquesta de l'escola rural, de la multigraduació. De fet, ja hi ha escoles, per exemple, a Barcelona i a Mataró, grans ciutats, veritat que sí, que estan implementant el model multigrau.
Ah, sí.
I aquest és un dels valors que té la multigraduació, aquest valor pedagògic dels grans i dels petits. I després, evidentment, també la relació amb el territori.
Si
tu obres la porta de l'escola rural i tot el que veus és els recursos. Allò és un llibre, no és necessari un llibre de text.
Clar. Que interessant. Jo he estat 9 anys al casal d'estiu de Pacs. Crec que Pacs també és una escola rural, perquè també sé que els barregen. I passa això, als casals d'estiu passa això, no? Que barregem tot primària i es nota molt com els grans cuiden dels més petits, com els petits van a jugar amb els més grans, fan polseres i uns els hi fan trenes amb els altres. I jo ho veig des de fora i és preciós, m'encanta aquesta relació. I sí que és veritat que amb escoles potser una miqueta més grans o que els alumnes estan molt ben estandarditzats a cada curs, no es dona aquesta relació intergeneracional.
No es dona. Quan el gran ensenya el petit, o el petit ensenya el gran, és igual en aquest cas, tu el que estàs és intentant que l'altre t'entengui. Per tant, estàs desenvolupant tota una sèrie d'habilitats perquè l'altre t'entengui i tu ho has de tenir molt clar. Si tu no ho tens clar, l'altre no t'entendrà. Per tant, això ja és un primer pas en el procés d'aprenentatge. Si no tens un aprenentatge significatiu, l'altre no t'entendrà. Si tens un aprenentatge memorístic, doncs simplement que li diguis a l'altre, mira, llegeix aquestes quatre línies i les mira de memoritzar-les. No té cap sentit, això.
Clar. Consideres que l'educació a Catalunya és una educació de qualitat?
Bueno, a veure, s'ha tendit a una educació de qualitat i jo crec que s'ha fet un pas important amb els anys. Clar, depèn del que entenguem per qualitat. Jo crec que hi ha dos elements o dos factors importants amb el tema qualitat. I un és un plantejament d'escola inclusiva, que ara comentaré què vull dir quan parlo d'inclusiva, i un plantejament d'escola democràtica. Quan parlo d'inclusiva no parlo només d'una escola que agafi nens i nenes amb necessitats educatives especials o específiques. Tots els nens són diferents. Per tant, s'ha de basar en la diversitat dels nens. Tots els nens i totes les nenes som diferents. Per tant, l'escola inclusiva no només és aquella que abasta nens i nenes amb necessitats educatives, com és el que de vegades molta gent tenim al cap. Ah, sí, és una escola que acull nens i nenes amb certes necessitats, discapacitats, problemes de parla, bla, 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 no? No, l'escola inclusiva és una escola que, a més, agafa, és a dir, té en compte la gran diversitat dels nens i les nenes, no? Abans ho dèiem, aquest individualisme, aquesta necessitat de veure el nen com a persona. I el tema d'una escola democràtica, doncs potser també és important que ho tinguem en compte, perquè això vol dir un pensament crític, fomentar un pensament crític, per exemple, no? Treballar de forma col·laborativa, per exemple, respectar l'altre, no? Són valors plurals, valors propis de la democràcia. Per mi, aquí hi ha dos puntals molt importants amb l'educació a Catalunya que s'ha avançat, Hem de seguir treballant, perquè estem en un mosaic social que no ho posa gaire fàcil, però s'ha de seguir en aquesta línia.
Es parla de molts models educatius referents de diversos països. Un dels països més nombrats sempre és Finlàndia. No? Hi ha molta gent que diu que és la millor educació del món. Jo m'he estat interessant també per aquest model i hi ha coses que em semblen molt interessants. Tu què en penses? O per tu quin és un país referent en educació al món?
Per mi no hi ha cap país referent en educació en el món. Per mi el referent és que cada model educatiu, cada sistema educatiu es centri en el nen i en la nena. En grec es diu el paidos. El nen i la nena és el paidos. Per tant, per mi, l'important és que es tingui en compte el nen i la nena com a persona. no com un objecte al que se li han d'inculcar i se l'ha d'adoctrinar, sinó al revés, que té uns drets i uns deures, però també té uns drets. Estem parlant de nens i de nenes des de 2-3 anys, en aquest cas, fins a 12 anys.
Mm-hmm. La següent pregunta també va relacionada una mica amb això, bueno, i també lligada amb el model finlandès. Pel que jo sé, a Finlàndia posen molts pocs exàmens i deures, i cada 45 minuts de classe tenen una hora de lleure o d'oci, de pati, per llei. Mm. Per llei. Crec que des dels 6 als 16 anys, si no m'equivoco. Què en penses dels deures i dels exàmens?
Bueno, els exàmens van lligat a el que venim dient d'una metodologia molt concreta, que és la metodologia tradicional. Mm. Recordem, i això, tots els que m'estan escoltant, en som experts. Tots.
Empullar, empullar, empullar.
Efectivament.
I oblidar-te.
Empullar. Efectivament, empullar. Tot el que diu el llibre de text i el que diu el mestre. El dia de l'examen, i perdoneu l'expressió, vomitar. I a partir d'aquí no cal que em preguntis res més, perquè ja he fet l'examen. Sí. Ara el que vull és saber si he aprovat o no, si passo de curs o no passo de curs. Val? Per tant, aquí hi ha un aspecte molt important dels exàmens. Una altra cosa és que es poden fer exàmens o es pot tenir una altra mirada de l'examen.
Sí.
És a dir, una avaluació més, com ho diria, que t'ajudi, que ajudi a avançar. No una avaluació que et castigui, no? Sí. I ara, mentre estic parlant de l'avaluació, per exemple, també podria posar un exemple que tots nosaltres hem viscut, no? A més, aquests exàmens es corregeixen en vermell. La majoria de les vegades, tant els nostres exàmens com les nostres activitats es corregeixen en vermell. Segurament que qui m'estan escoltant ho han viscut.
Sí.
I ho han viscut no massa bé. Que encara se'n recorden de quan veien un examen amb tot corregit en vermell. Allò en realitat era un càstig. Mm. Clar, podem agafar els exàmens i li podem donar la volta. I que sigui realment l'examen un referent perquè el nen i la nena segueixi avançant, però no un càstig,
clar,
com es feia.
Mm?
I l'altre que m'has preguntat?
Els deures.
Ah, bueno, els deures també van estretament lligats a aquest plantejament. És a dir, que no es pot fer dins de l'aula, no hi ha temps, no dona temps, s'ha de fer fora. Mm. Home, potser que ens ho replantegem també, eh?
Sí. També va molt lligada en l'obligació, no? T'obligo a que aprenguis això, i quan t'obliguen, l'obligació i l'aprenentatge no casen molt bé. I quan jo, que estic molt relacionat amb nens i joves, li preguntes a un jove si li interessa el que està estudiant, tots et diuen que no els hi agrada i que no els interessa, i això és molt trist, no? Molt trist. Relacionat amb això, si poguessis puntuar l'educació catalana, posar-li una nota, com els profes ens han posat a nosaltres, del 0 al 10, quina nota li posaries?
Albert, saps què passa?
En general.
Que jo no posaria un número 1 en l'aprenentatge. No el poso, el número 1, en l'aprenentatge.
En el sistema?
En el sistema se'n fa molt difícil.
L'aprovaries?
Perquè clar, aprovar-lo depèn. És que depèn de molts factors. Penseu que els mestres estan superats. Superats. Superats amb tot. Perquè hi ha molt de lideratge vertical, és a dir, des de dalt se'ls està constantment dient què han de fer, no?
Sí.
I han de complir amb allò. Llavors, bueno, jo crec que hi ha d'haver una revisió general del sistema, però sobretot tenint en compte que els mestres no poden donar l'abast de tot allò que se'ls està demanant per complir un currículum oficial i també per complir amb llibres de text. Perquè no ens enganyem, encara hi ha moltes escoles que de forma obligatòria estan fent servir el llibre de text. Llavors, siguem conscients del paper del mestre, tot això. Mm. Els mestres necessiten poder parar també, reflexionar i descansar i dir, a veure, cap a on tirem,
sí,
no? Es parla molt d'innovació educativa, molt d'innovació educativa. Se'n fa molta, evidentment, però la majoria d'aquesta innovació no ve per part dels mestres o dels equips de mestres, ve des de dalt a baix, ve de l'administració a les escoles. Mm. Perquè no diem als mestres el que realment necessiten millorar d'aquella escola.
Yeah.
I ho planifiquem per millorar-ho. Aquí sí que funcionen les coses, quan va de baix cap a dalt, no de dalt cap a baix.
Si estiguessis a dalt i fossis la consellera d'Educació d'aquest país i poguessis canviar una cosa i no tinguessis cap tipus d'oposició al respecte, una cosa del sistema, què canviaries?
Bé, a veure, primer, això de ser consellera probablement no...
Hipotèticament, hipotèticament.
No, jo sempre dic el mateix. Per mi el que s'ha de canviar és la mirada. I la mirada és cap al nen i la nena. No cap al llibre, no cap al coneixement. Per mi el més important és el nen i la nena. Per tant, el plantejament que es faci o el model didàctic amb el que hàgim de, o s'ha de potenciar o s'hauria de potenciar, ha d'anar centrat en el nen i la nena, perquè són ells els importants. Són ells els que realment han de ser els protagonistes de tot el procés.
I, clar, jo crec que la majoria de docents i de professionals d'educació estan d'acord amb aquesta visió, però en el dia a dia no s'aplica. Com ho podem començar a aplicar? O sigui, de forma pràctica, quins canvis haurien d'haver perquè realment fos el que els experts i la teoria diuen que es portés a la pràctica?
Bueno, aquí hi ha diversos aspectes a tenir en compte. Nosaltres tenim a l'Estat espanyol i a Catalunya, cada comunitat autònoma té competència en matèria educativa, això tots ho sabem. Tenim el nostre conseller o consellera d'Educació. Clar, hi ha un currículum oficial i aquell currículum oficial s'ha de complir. Aquest currículum oficial és bastant flexible, però no lo suficient com per poder justament potenciar de forma constant aquest tipus de model centrat en el nen. És un currículum que encara permet treballar assignatura per assignatura. Jo no vaig pel món veient les matemàtiques per una banda, les ciències naturals per una altra, les ciències socials per una altra. Jo vaig pel món veient-ho tot de forma global. Doncs bé, aquest currículum, malgrat en algun, per exemple, en educació infantil sí que t'ho permet treballar tal com dic, de forma més global, a primària no és tan fàcil.
Clar.
Per tant, s'ha de fer una revisió des d'aquesta perspectiva, de dir, ei, permeteu-nos treballar d'una forma més, deixeu-me utilitzar, interdisciplinar, entre assignatures. És a dir, que jo no vagi... És a dir, que quan vagi pel món, no?, vegi la realitat com és. Jo no veig les matemàtiques per una banda i les naturals per una altra, sinó que pugui veure de forma més global. I aquí hi ha un problema. És a dir, un problema d'un currículum que no ens permet plantejar en la seva totalitat o centrar tot el procés d'ensenyament-aprenentatge amb el nen i la nena.
Interessant. Difícil, però jo crec que mica en mica, no, si veiem el passat, potser hem anat fent passets. Bueno, jo vull preguntar també a Judit, a quina escola has anat tu?
Bueno, a veure, a veure com t'ho dic ara. El meu exemple no va acompanyat de la teoria, però per circumstàncies de la vida no vaig poder anar a l'escola que potser els meus pares els hauria agradat que jo anés.
Ah.
Per això la meva mare sent la responsabilitat de que si mai té fills, o sigui,
nets.
Jo, nets, que vagin a un altre tipus d'escola. De vegades la vida et porta per altres camins.
Sí, no hi ha res a dir.
I no passa res.
No passa res, res a dir, ja està bé. Ara, si a mi em pregunten quin tipus d'educació vull, doncs jo vull una educació que se centri en el nen i la nena, amb el net o la neta. Sí, sí.
Segur que l'has dit.
Jo
sí. Li ha calat.
Jo, abans de marxar amb... m'anava a dir... Roser. Volia... No sé si et pots fer una reflexió que a mi m'has fet moltes vegades abans de marxar, que és que, al final, la gent associa que l'escola és un contenidor i que tot el que no es fa, jo què sé, educació viària, no? O que si algun nen no sap una cosa, és que això des de l'escola t'haurien d'ensenyar. Aviam, l'escola no t'ha d'ensenyar tot el que veus pel carrer i tot el que hi ha a la vida. I aquesta reflexió és una reflexió, crec, molt xula que podríem fer abans de marxar.
Bé, doncs, només reforçar el que em dius, Judit. Efectivament, tots els problemes que hi ha a la societat, des de l'educació viària fins a l'educació emocional, qualsevol problema, solem dir, és que és que l'escola no es treballa, no es fa això.
No.
A veure, cura, l'escola no és un contenidor. Som responsables de l'educació, tots. L'escola té una responsabilitat concreta, però no és exclusiva, perquè aquesta responsabilitat és compartida amb les famílies. Ara bé, la societat ha de tenir molt clar que no és l'escola qui ha de donar resposta a tota l'educació global d'un nen i d'una nena. Per tant, no podem tenir aquesta mirada d'escola com a contenidor. Qualsevol problema social és problema de la societat. Cura'm això, perquè això no és veritat. Per tant, totalment d'acord.
No, és una reflexió que m'has fet tu sempre.
Moltes vegades de que siguem molt curosos amb tot això. Perquè, a més, estem pressionant els mestres. I els mestres, torno a repetir, fan tot el que poden, Tot el que poden. Hi ha molts mestres que no tenen caps de setmana, encara que sembli que fem moltes vacances. No és veritat, això. Els mestres, molts mestres, passen el cap de setmana preparant-se les classes de la setmana, perquè durant el dia no tenen temps.
I corregint exàmens.
I corregint, i revisant, i preparant, i formant-se, perquè no hi ha suficients hores. Han de tenir una vida els mestres, també,
Doncs, Albert, si et sembla, ho anirem deixant aquí amb aquesta reflexió tan xula. Gràcies, Roser, per haver vingut al Penedès cap de setmana i gràcies, Albert, per fer possible que hagi vingut ella també.
Gràcies.
Ens veiem d'aquí poc. Que vagi bé, adéu-siau!
Moltes gràcies.
Me'n ve a buscar un talles forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar i a les viles sóc vilar, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu.
I acabem el programa d'avui amb dos artistes, els més artistes de la casa, que són el Nil Coral i el Marc Martí. Bon dia, com
bon
esteu?
Bon dia!
Hello!
Bon dia i bona hora.
És que el Nil Coral estrena New Look.
Hey.
I si el veiéssiu, està tan sexy.
Ai, gràcies, filla.
Està guapo, està guapo.
De veritat.
Ai, Nil, explica'ns què et van dir que semblaves.
En un moment així com
un perfil molt concret.
De festivitat, em van donar un perfil claríssim.
Què et va dir?
De persona, que em van dir que era una basca feminista de la CUP.
Perquè us imagineu com és el New Look del...
Sí, amb això ara envieu l'Instagram de Penedès cap de setmana.
Un emoticó, no, de com creieu que sóc.
De definició.
Una bandera basca.
Sóc una basca feminista de la CUP.
Això et van dir? Qui t'ho va dir, això?
Una noia molt simpàtica que li envio una orça des d'aquí perquè no sé pas qui és.
Potser no se'n recorda.
Jo crec que no.
O sigui, una persona que tu no coneixes?
Una persona que tinc vista
tens
de la
vista?
Vila.
Et va venir a dir no que tenies aquest perfil,
sí,
eh? També no és raro, no? També és raro.
Bueno, li va venir molt de gust, jo crec, en aquell moment.
La gent de vegades
és l'hòstia. Saps aquell moment que és com un inici de festa que dius com és que ja vas així?
Bueno.
Clar.
Saps?
Sí, sí.
És que hi ha gent que comença la festa molt aviat, molt aviat.
No, sí, sí, jo em perdo. Jo hi m'hi ficaran.
Jo era d'aquests abans, eh?
Jo crec de començar que la festa aviat.
Sí, perfectament. Arribar a les 12 al lloc i ara portar-ne...
I anava a dir... Feta,
sí, sí.
Nosaltres també. Bueno,
sí, clar, no, jo si ho portàvem des d'una prèvia, sí.
Clar.
Però vull dir, un dia entre setmana, tu ja a les 12 podies arribar amb l'ull a la Virolai.
Un dia entre setmana a les 12 no vaig, ara...
No ara no vas, però això em referia antes.
Antes, en la meva joventut, sí.
Com m'agrada... Hauríem de recuperar aquest vocabulari.
Antes, eh?
Sí, coses així, una miqueta.
Antes sí, ho havia fet, i tant. Sí. Per què no?
No, sí, sí,
què
sí.
Què t'impedeix?
No. Bueno, jo la feina. Vull dir, està a la feina. Vull
dir, bueno, collons, clar, si treballes... No,
a les 10 plego de la feina, sí. Si a les 12 ja vaig amb un ull... Bueno, ja es pot.
A les 10 plegues de la feina?
Sí, hi ha dies que sí, clar.
Ostres, Déu-n'hi-do.
L'altre dia ens van explicar una cosa...
Sí, sí.
...que no explicarem amb detalls per antena,
ah.
Però hi ha cert ajuntament del Penedès...
Sí.
...on sí que la gent plega borratxa.
Sí. Sí, no podem desvetllar aquí la font d'informació, és molt verídica.
Vale, que la gent estapi les orelles un moment, ens ho podeu dir, sisplau?
I tant, mira, és... No. Ei!
Però quin tipus de feina et permet això?
A dins d'un ajuntament, moltes.
Funcionaris.
Què has de fer?
O sigui,
tenir una vera dintre l'ajuntament amb una ampolla de cava.
I tenen allà la màquina de l'Anexpresso, va alineada.
Se la porten, ens van comentar.
Porten la màquina
d'Anexpresso? Sí, s'ho porten fet a casa.
S'ho porten fet a casa, sí. Allà amb el termo...
És que tenen hores, perquè són funcionaris.
Sí.
Vull dir, hores a casa, no hores de
hores
feina.
Hores a casa, per preparar el termo.
Exacte.
Ostres, tu.
Sí. No, Déu-n'hi-do, un dia parlarem dels ajuntaments.
Un dia podem parlar dels funcionaris, sí.
Parlem-ne.
Per poca broma, que potser ho ficaríem per últim programa, per si no tornem.
Cuidado. Bé, família, avui venim a parlar-vos d'un tema...
De què?
Venim a parlar d'un tema... A queixar-nos d'un tema, que fa dies que no ens queixem, i creiem que avui ens hem de venir a queixar fortament d'aquest tema. Avui volem parlar de música.
Ah!
Uau.
No havíem parlat de música. Déu-n'hi-do, eh?
No havíem parlat
de música. No havíem parlat de música, encara.
Què ens ha passat? Qui som?
No
on
sé.
Anem? Què
no,
fem?
No, 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 la veritat, allò que se t'acaben els temes ja, i em va venir un fletxasso.
Sí, oi que portava una temporada de decadència de temes i de cop ens n'han aparegut uns que dèiem, com és
sí,
que no els havíem tocat abans?
No els havíem tocat, i li vaig dir fins i tot a l'Aina, dic, que l'hem parlat? Jo diria que no.
Doncs, valga'm Déu, senyor.
Bingo.
Mira, avui estem de recuperació.
Sí. Ai,
potser sí, no ens en recordem ningú, però bueno.
Segurament, ja ho revisarem.
Aviam, si algú se'n recorda que ja vam parlar d'aquest tema, que ens enviï un missatge.
Que ens enviï una nota de...
Amb una nota, una nota musical.
Mira, jo
una
ja...
Una de sol, un emoticono de nota intentant. Musical.
Arroba Penedès, que t'escolta.
Em sento com aquell típic que tira molt la canya i no entén els nos. Ara que vaig de ruda, jo, que em pentinat de la ruda, tiro molts... És com aquell que tira la canya i dius, no! I jo em sento així amb la nostra audiència.
Sí, sí.
Que els hi tiro la canya... I no rebo les indirectes.
Quin perfil té aquesta persona que estàs dient ara? Perquè jo m'imagino que es diria Josep Maria, per exemple.
No, va dir el contrari del de la Ruta.
sí, a tu et van dir que eres una basca feminista del Barça, no?
No, de la CUP.
De la CUP, bueno, més o menys.
Sí, si vol
de
agafar.
De la CUP, el Josep Maria seria un...
El Josep Maria seria... No, jo crec que el Josep Maria és aquell de Ciutadans.
Ah,
és, aquell tont, és el tontet... És com
no
el...
sé, eh? És que poden no, haver-hi
hi ha uns que fan a malícia. Hi ha uns que fan a malícia, i llavors hi ha aquest, el tontet, que és igual d'idiota, eh? Vull dir que ens cau igual de malament i que un punyet a la cara mai li aniria malament. Potser per connectar les dues neurones que se li van desconnectar al néixer. Jo crec que és aquest típic que encara creu que Ciutadans canviarà el món.
Sí, és aquest tipus de persona.
Heu vist els cartells de Ciutadans?
Deten-los.
Són espectaculars.
M'encanta. Que los tengan a ellos, por favor.
Sí, en van parlar la setmana passada.
Ah, sí?
Sí.
És veritat. Sí, és veritat.
Sí. Ah, ja ni me'n recordo.
Sí, sí.
Envieu-nos un emoji si us en recordeu de que vam parlar d'aquest tema la setmana passada.
Que també vols un Josep Maria, tu, ara!
Bé, família, com dèiem, venim a parlar de la música i us volem fer, doncs... Com sempre, aquestes preguntetes, a veure què en penseu. Sou d'escoltar música totes hores, vosaltres?
Sí.
Endavant, Nil, explica.
No, ja està. La resposta, sí.
Què escoltes tu, Nil?
A nivell musical.
És el següent punt!
És que canvia el guió!
M'estan canviant el guió!
Obre'm el guió.
Jo respost. Sí.
No faig preguntes.
Respongueu.
No, simplement sou d'escoltar música totes hores, a tot arreu.
Abans era més que ara. Ara ho intercalo en podcast.
Jo escolto la ràdio, sí.
I tu, Joan? Ets escoltant molta música totes hores?
No se l'esperava el Joan.
S'ha posat nerviós.
Diu que sí.
Diu que sí, perquè
també és molt de podcast, el Joan,
sí.
Per la feina.
Quan sortim li preguntarem a l'Àlex, també, a veure si escolta música cada dia. Molt bé. I sou només d'un sol estil o toqueu diferents pals en aquest aspecte?
Varietat!
Sí, varietat.
Aquí volem riquesa, volem...
Sí, escoltes tu?
Ai, què dient, aquesta pregunta justament ara. Jo no sé si us passa a vosaltres també, que de cop és com que hi ha una temporada que hi ha un estil o algun cantant o algun fet que predomina per sobre els altres, però sempre hi ha com aquells ítems que... Jo soc molt de rock que em van instaurar familiarment i fan, en plan Bruce Springsteen, Queen, varietat, Supertram i això. Soc molt popero de divas, queens, mariques, on fire.
Vale.
I ara estic molt a tope, que ja ho estava, amb folklore català.
No sé que em deies en música basca, dic, no, clar, és que des de
molt cantautor, molt habanera, molt aquesta cosa.
Habanera, eh?
Sí. Bueno, el Marc ho sap de bona...
Sí.
Tu també escoltes habaneres, Marc?
Bueno, jo vaig començar cantant habaneres, però...
Cantant habaneres. Sí. Un dia ens cantaràs una habanera?
No.
Hi ha un disc inèdit del Marc Martí.
Què dius?
De Vaneres?
Sí, va ser el meu primer CD publicat.
Però no està públic a internet.
I com el podem adquirir?
Ja te'n portaré un.
Sí, en físic.
Sí.
Què dius?
Aquest disc l'hauríem de penjar.
No, aquest CD el vam fer... Va ser molt guai, perquè me'l van encarregar la... Bueno, no me'l van encarregar, va ser un treball conjunt amb l'Àngels, que era el qui dirigia la Llambrusca, aquí a Vilafranca, en el qual doncs és una entitat que... Perdó, acollant i ajudant avis amb Alzheimer i el meu avi estava allà. I vam voler crear aquest projecte conjunt en el qual, doncs, sortia un CD amb habaneres, les vam musicalitzar d'una manera diferent, les vam portar al rock, vam poder treballar amb gent molt guai, com va ser amb l'Ariana Canals, la Iris Ballester, també va col·laborar-hi el Cesc Freixas, i diferents artistes que ara mateix no els sé tots, però... però bastanta gent, va ser un moment molt xulo, era relativament jovenet i va anar molt guai, la veritat que
com
sí.
Com una mica com el disc de la Marató.
Sí.
Vindrien, no?
Sí, però...
Ben llambrusca.
Sí.
Sí, però la... es va...
Però que guai!
Pensava que no,
xules,
i es va
però...
començar a distribuir per forns de pa, llibreries i tot, i quan vam veure els números, la veritat...
van sí. anar a la llambrusca.
De pa... Sí, sí.
Per tant...
Quina il·lusió de comprar el sí. pa i veure't allò. Ai!
Ai, la portada ja veuràs, ja.
Sí, per això?
Sí, qui és la portada?
Marc Martí amb camisa blanca.
Què dius?
Mullat.
Com el David Bisbal.
Oh!
El David Bisbal!
Sí, 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 sí.
Jo a les 7 del matí entro a un forn de pa.
Perquè sempre hi vas a les 7 del matí, tu.
Sí, jo sóc aquest, jo sóc aquest. Sí, sí sóc, de res. Vaig al mercat i a comprar el pa a les 7 del matí.
No, no és així com us podeu imaginar.
Em trobo sí, Marc Martí amb camisa blanca.
I tot mullat.
Tota xopa de pezón a l'aire.
No!
No, aquell pezón que es nota, aquella, sí, aquella sí. tela blanca.
Refrescadet.
Clar.
Refrescadet. No, el CD es diu Arrels. I era, doncs, això.
Estaves
dintre.
Com així molt introspectiu, mirant el més enllà.
Sí,
no,
mirant
el
prat. Com caminar.
Tinc una... No, tinc una planta a la mà.
Molt, molt menys introspectiu.
Exacte.
Una planta?
Arrencada de dintre de l'aigua i se li veu tota l'arrel regalimant l'aigua.
Valga'm Déu, se sí. fora planta.
Quin calçot. Sí. Llavors... Si la llambrusca té algun impediment, que ens escrigui @penedescapdesetmana...
Que algú ens escrigui, per favor!
I si no, farem públic aquest
CD. Des d'aquí els envio una abraçada molt forta. Me'ls estimo molt.
Un saludó.
Sí. I ara canviem una miqueta de tema i anem a posar-nos una mica sèries i sèries. Ja. Com veieu el sector musical actual?
Com està el pati? Està
per fer una party.
Podem, a mi m'agrada el
podem
sector
punxar,
musical.
Podem punxar... Podríem buscar aquests temes actuals i posar-los en fila i anar passant una miqueta d'exemples per anar escoltant com està
clar,
el pati.
O sigui, com està el pati? O sigui, clar, tu et refereixes... Perdó, és que estava entenent la pregunta des d'un altre punt de vista. Uh-huh. O sigui, clar, tu et refereixes com està el sector musical a nivell de quines cançons estan sortint avui en dia, no de com estan valorats els artistes musicals avui en dia.
És la següent.
Perdó.
Què tal el...
Ara he entès la connexió. Ah, no estava entenent...
No.
També l'estava veient per un altre punt
exacte.
De vista, aquesta.
No, anem a mirar, vull dir, anem a valorar com està avui dia
com el
sector
pati.
Musical.
Com està el pati? Crec que encara ens en podem sortir.
Encara ens en podem sortir, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Hi ha esperança.
És que no parlo ni a nivell espanyol, vull dir, a nivell espanyol...
No, a nivell mundial.
No.
Aquí, català.
Aquí a Catalunya.
Jo crec que... tot ja està en una situació molt real de necessitar... Bueno, com està la societat avui en dia. Vull dir que necessitem molts ítems, moltes coses noves, ja no aguantem artista, ja no aguantem un procés artístic, ja no aguantem que algú pugui anar creixent i buscant nous sons, noves formes de fer amb el llarg del temps, sinó que ho necessitem com ja. Tot i que estigui així, jo crec que hi ha apostes més segures o menys segures. Però crec que a la fi, la música, com qualsevol vessant artística, demarca com està la societat.
Déu
llavors
no.
Jo crec que al cap i a la fi, la música que ha sortit tant a Catalunya, a Espanya o a nivell mundial, a cada territori, remarcarà com està la societat d'aquell moment. Llavors jo crec que al cap i a la fi, la música crec que avui en dia, encara a hores d'ara, és fidel a la seva societat. Tant si nosaltres ens hi sentim incloses com si no. Però el conjunt general de la societat, jo crec que la música sí que el compleix.
Molt bé, Nil, ho has explicat molt bé.
Jo ho veig una mica diferent. Mm-hmm. Bueno, una mica molt diferent.
Així per lligar-ho.
Sí.
Vaja,
sí.
Que no ho veu.
Si demà apareixo mort als pèlegs de Vilobí...
Ui.
Ja sabeu qui ha sigut.
Perquè ell té clar que si es vol serà Vilobí. És que és possible.
Sí,
és que és una cosa.
Com vols que passi tot?
Quan mori serà Vilobí.
La cosa és molt més simple. Hi ha quatre gats que controlen el monopoli, que saben com funciona, i a partir d'aquí ho peta, qui ho ha de petar, i ja està.
Ah, no, això sí, evidentment.
I pensem lo mínim i les cançons més faciletes perquè no volem pensar més enllà del que hi ha.
I un d'ells es diu Guillem.
Sí?
Qui és el Guillem?
Bueno.
Ah.
Qui és el Guillem?
Ah.
Bueno.
Cuidado.
Sí, sí, cuidado.
Però m'he explicat, oi, fent així?
Sí.
Cuidado, que el mínim que pot passar és que aparegui els pèlegs de Vilobí demà, eh? Però bueno, sí, vindria a ser una cosa així. Però bueno...
Pensi que ens escriurà un missatge.
Sí.
Que ens escriu per Instagram, @penedescapdesetmana. Amb un missatge d'un...
Una cosa així.
No ho he dit jo!
Home, no, passa absolutament res. I ara... Parlant, seguint la mateixa línia... Què tal, els músics?
És fidel al guió, eh?
Però sí. No posa què no tal els músics. De parlar de lo d'abans, no?
Jo crec que se'ns tirarà el temps a sobre i en diferents punts més importants.
Vale.
Què tal els músics? Jo crec que ho has definit molt bé, de que posen a qui han de posar i treuen a qui han de treure.
Sí.
Llavors els... Un altre mussol, també, per allà.
Sort que us aparteu per riure, perquè doni-do.
Bueno,
què tal els músics? Tu, Marc, tu ets músic.
Jo estic content amb la música.
L'Aina i jo no som músiques. Quina opinió tinc jo dels músics? No sé, tu què penses dels músics, Aina?
Que aquest programa no sortirà en antena.
Rigorós directe.
És que jo conec un músic això. Que és molt sexy, que és el Marc Martí.
Parlem del Marc Martí. Marc
no,
Martí.
La sort que he pogut tenir és que jo mai entraré dintre d'aquest... O sigui, la música... Dintre del que hi ha, pot haver-hi molts pals. Jo sempre he fet cançó protesta, poc comercial, llavors aquí sempre ha sigut un ventall molt més tancat, que per sort mai n'ha faltat, vull dir...
Sempre no. Vas tenir una època menys reivindicativa.
Bueno, perquè havíem de guanyar diners.
Anaves amb camises de flors
i aquestes coses.
Sí. Camisa de flor? Teniu foto?
Jo resistia.
Ell no.
Estava rodejat de floretes.
Al meu voltant semblava un camp de
roses. Pink flamingos.
Com ara.
La mateixa roba.
Tens el cabell llarg, Marc Martí.
Ah, que sí?
T'ha crescut... No, trobeu que li ha crescut molt el cabell.
Sí, pot ser. L'audiència no ho veu. Ara estem mirant amb el
cabell. Té el cabell fins...
Ai, mira, un emoticono d'un
unes tisores.
No, però és això, sempre he treballat en un sector més protesta, més reivindicatiu, i per tant, tota aquesta gent doncs no implica, no? I és difícil treballar-hi.
Però quan estaves a l'altre sector, què?
Aquí la periodista, ens agrada.
Vaig guanyar un enderroc.
Ah!
Sí, llavors, sí, si estàs dintre del mundillo i la cosa va bé i caus bé
i tens
llepes,
cosins
i llepes una miqueta el culet a qui l'has de llepar i tens cosinets, sí, clar, tu llavors fins al Gaudí haguéssim guanyat. Però, bueno, aquí ja és la integritat de cadascun del que vol fer i com vol ser. Fins aquí. Seguim. El següent punt...
Vigilem que el temps se'ns tira sobre el temps.
Següent. Bueno, aquest és el programa més ràpid que estem fent amb aquests dos.
Avui anem a pinyon.
I per últim, després, si voleu, ja expliqueu acudit, si ens sobra temps. L'audiència segurament està...
Si vols un acudit...
És que elles són les pallasses del Penedès.
La música...
Si necessiteu això, ho envieu @penedès.
Si no, s'ho saben acabar, eh? Que no enviarà ningú res. Que la gent ens escolta, no escriu.
Prou de demanar coses.
Mare de Déu. La música és medicina?
Evidentment.
Medicina.
Medicina.
Un al final ja no sap ni què diu.
Ja avui estem fent el que bonament podem.
A veure, sí.
Què diu?
Que sí, medicina.
No,
diu medicina. Aviam. No s'ha llegit el guió.
Sí, és medicina. Jo tinc una cosa a dir. Vosaltres, quan esteu tristos o tristes...
No, és que la pregunta l'he fet jo, Judit.
Escolteu cançons tristes per seguir tristos?
Sí.
O escolteu cançons maques per estar... Llavors, com estàs?
Depèn de la tristesa.
Depèn de la tristesa.
Jo tinc tristeses que sí que em reclamen un me voy a recrear en mi mierda.
Clar.
Escoltaré la cançó o el CD més trist que em pugui trobar, que estigui més adient a la meva situació actual.
O sigui, és molt concret,
que
molt concret.
Vas a buscar com allò... Per aquella llaga que tens, acabar-la de travessar i mentre et menges
feminista,
un...
Feminista, basca de la cor, trista.
Busques això i et surt un CD preciós. I llavors menges un gelat així d'aquests de pot de caramel a cullerades.
Vale.
Amb una polla de vi negre.
Vale.
Sí. Però hi ha molts moments que sigues...
Amb una ampolla de vi negre?
Amb una polla de vi negre.
Amb una ampolla, amb una ampolla.
Jo també ho he sentit així, eh?
Sí, sagrat.
Però el vi negre...
Si heu sentit això, si heu sentit ampolla, envieu.
El vi negre amb gelat, sí, eh?
És la tristesa absoluta.
Oh, tan tristesa que no saps combinar, perquè...
Oh, sí, sí.
Vi negre amb gelat, eh?
Tu fots. O amb ratafia, que llavors és el catalanet. Amb ratafia és el catalanet.
Quina cosa més rara.
Un gelat de torró amb ratafia. Quina cosa més rara, està boníssim.
No, està boníssim.
No, jo m'he quedat amb el vi, jo.
Ah, vale.
Jo encara estic...
No, això és escena Bridget Jones. Llavors, si fas la Bridget Jones, tu pots fer.
Ostres.
Sí.
Allà al menjador mateix de casa.
Vi i gelat.
Ho podeu fer, no us passarà absolutament res.
Exacte. I jo tinc una forma molt bona de motivar-me quan em desperto un dia trist. Sí que és sí o sí, si em desperto un dia trist, música que em recuperi l'ànim, perquè m'acabo de despertar i dic...
Clar, això ho hem d'aixecar.
No podem començar així. I llavors és meravellós. Nues amb un batí, música que us animi i fer-vos el vostre estil de Beyoncé, sigui, depèn de la... Vull dir, jo si m'estic fotent Rodrigo Cuevas, doncs, evidentment, no, serà un altre estil, però que Rodrigo Cuevas et puja l'ànima a tope, et fas allà el teu folclorito amb un batí, com una senyora gran per la casa, però movent les caderes, i de cop tot es veu diferent amb un cafè amb llet.
Ja ves.
Clar que sí. Doncs recomaneu a l'audiència això, tu. A sí. Patint, amb pilotes i a ballar per
I
la casa.
I una mica
tu.
De vinegre, un calendàs... I anar fent.
Iau! Iau!
Bueno, doncs així acabarem aquest diumenge d'avui.
Gràcies, nois, per portar-nos...
No, ja no ens deixen la setmana que ve. El Joan ja ens ha posat la música, que vol dir que callem ja.
Gràcies, Marc Martí, gràcies, en Coral. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau!
A reveure! Adéu!
Això arribem al final també del programa d'avui. Tornem la setmana que ve, com sempre, més i millor. Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.